L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
I el saluda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre avui en aquesta jornada informativa que es correspon al dimarts. Avui és 21 d'abril de l'any 2015 i la informació passa, respon, en aquests titulars. Avui sobretot destaquem aquesta pica baralla entre l'alcalde de Tortosa i el que és el secretari de Participació Local i Social del Departament de Salut, també l'ebrenc Francesc Sancho. L'alcalde tortosí carrega contra Sancho per les seves declaracions sobre la creació d'un consorci sanitari a l'Ebre. Farem referència també a temes que ens portaran als jutjats. Parlarem del contenciós de Tarragona que avala les compatibilitats otorgades a 14 treballadors de l'Ajuntament d'Amposta. Sense abandonar els jutjats, també tornarem a parlar de l'alcalde de Tortosa perquè el Suprem ha arxivat la denúncia contra Ferran Bel pel monument franquista. D'altra banda, sabem que l'Ajuntament de Roquetes i l'empresa Soré han signat un conveni per garantir el subministrament d'aigua a famílies necessitades. Parlarem també del compte enrere per l'enderroc de les cases de davant de la catedral de Tortosa i de que el sector apícola ha anunciat que renunciarà a les ajudes europees si la comunitat europea els obliga a transhumar durant la tardor i l'hivern. Ja en l'aspecte més cultural i lúdic parlarem de l'abertura d'inscripcions als concursos de paelles en la 33a Diada del Castell a l'Ametlla de Mar o que la parròquia de Sant Miquel vol crear una confraria. Estem apropant-nos a Sant Jordi i hem de parlar de llibres. Concretament, parlarem avui de la nova edició del llibre Tastets de Lletres Ebrenques 2015, que arriba normalment i habitualment per aquestes dates, per Sant Jordi. Parlarem de l'homenatge a l'escriptor tortosí Gerard Vergés quan es compleix un any de la seva desaparició i, finalment, també de la Bienal d'Art de Corbera d'Ebre, que tindrà lloc el 2 de maig i fins al 30 d'agost. Doncs aquest és el menú que hem preparat per a començar a desenvolupar a partir d'ara mateix. No ens oblidem que també anirem a Santa Bàrbara al final d'aquest recorregut, perquè en aquest municipi comença el cicle d'audicions de l'Escola de Música Germans Arassa de Santa Bàrbara. Ho farà avui mateix. Benvingudes, benvinguts, comencem ja a desenvolupar continguts.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Doncs comencem parlant de l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, que no s'ha tallat absolutament gens a l'hora de carregar contra Francesc Sancho per les seves declaracions sobre la creació d'un consorci sanitari a l'Ebre. Perquè l'alcalde de Tortosa l'ha qualificat d'imprudents e inconvenients les declaracions fetes la setmana passada pel secretari de Participació Local i Social del Departament de Salut, el convergent Francesc Sancho, sobre la necessitat de crear un ens de gestió de l'àmbit sanitari a les Terres de l'Ebre. El també convergent, Ferran Bel, i alcalde de Tortosa s'ha mostrat partidari de fer alguna cosa i lamentava al mateix temps que es fes una proposta així al final de legislatura i davant d'un cicle electoral. Soc dels que penso que ho hem de fer des de l'àmbit públic, però de forma ben feta, consensuada i que passi per persones de futur i no de passat. I en cap cas veig que passi pel cap dels dirigents que hi ha actualment al Departament de Salut. Etzibava. Escoltem Ferran Bel.
En primer lloc, manifestar la meva perplexitat. En segon lloc, constatar l'absoluta imprudència i inconveniència per part del secretari d'aquest tipus de declaracions sense tenir en compte el món local. Em pareix una falta de respecte absolutament imperdonable. En tercer lloc, enviar un missatge perquè tothom l'entengui. Jo sóc dels que penso que algú hem de fer en l'àmbit sanitari a Tortosa i a les Terres de l'Ebre, al conjunt del nostre territori. Sóc dels que penso que ho hem de fer absolutament des de l'àmbit públic. Per tant, aquí cap fantasma de privatització. Però també tinc clar que s'ha de fer de forma ben feta, a diferència del que s'ha fet a altres llocs, s'ha de fer de forma consensuada i ha de passar per persones de futur. Això no ha de passar per persones de passat i en cap cas veig que passe per ningú dels dirigents actuals que hi ha al departament en tot el respecte per a tothom.
El secretari de Participació Local i Social del Departament de Salut, Francesc Sancho, va plantejar, recordem, el passat dijous, la necessitat de que les Terres de l'Ebre tinguin un ens propi que gestiona les estructures sanitàries del territori, tot i no atrevir-se a parlar de consorci sanitari arran de la polèmica generada a Lleida. Sancho sí que va assegurar que cal decidir quina és la fórmula adient per tirar endavant una estructura que permeti dotar el territori d'autonomia, d'organització i gestió. Des de Tortosa, on va presidir el Consell de Salut de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, Sancho va fer una crida a les forces polítiques per cercar el màxim consens després del cicle electoral, un consens que en principi, com veiem, i des de diferents perspectives polítiques, fins i tot des de la mateixa Convergència, com diem, un consens que en principi sembla ser no existirà. I ara enfoquem l'objectiu informatiu als temes judicials. Anem primer que res a Amposta, perquè el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona ha desestimat el recurs interposat per la delegació del govern espanyol a Catalunya contra l'Ajuntament Ampostí pel pagament de complements salarials específics a funcionaris municipals que tenen reconeguda la compatibilitat per exercir una segona activitat privada. Manel Ramon informa en aquesta crònica des de Amposta Ràdio.
El jutjat de lo contenciós número 2 de Tarragona ha desestimat la denúncia presentada pel govern central a expenses de Plataforma per Catalunya en referència a les incompatibilitats de 14 treballadors municipals. La sentència pot fins i tot crear jurisprudència en l'aplicació de la llei catalana davant l'espanyola en aquest cas. L'alcalde d'Amposta s'ha mostrat satisfet, ja que després de les crítiques de l'oposició, la justícia ha reconegut que l'Ajuntament d'Amposta, governat per Convergència i Unió, ha actuat escrupolosament i dintre de la legalitat aplicant la llei catalana. Així ho explicava Manel Ferrer.
I després, un tema importantíssim. Estem a Catalunya. A Catalunya quina llei s'ha d'aplicar? La resposta va ser clara. Apliquem la llei catalana i a la vegada hi haurà uns treballadors. No és que se'n surtin beneficiats, sinó que podran fer una segona activitat.
L'alcalde d'Amposta ha fet referència al seguidisme d'Esquerra Republicana de la denúncia de Plataforma per Catalunya, assegurant que lo lògic seria que Esquerra hagués donat suport a l'equip de govern de Convergència i Unió en la demanda de l'aplicació de la llei catalana enfront de l'espanyola.
D'altra banda, també, i encara amb temes judicials, cal dir que la Sala Penal del Tribunal Suprem ha arxivat també la denúncia per delictes de desobediència i denegació d'auxili presentada contra l'alcalde de Tortosa i senador de Convergència i Unió, Ferran Bel, per no retirar el monument existent a la ciutat que commemora la victòria del bàndol nacional en la Batalla de l'Ebre, la Guerra Civil. El denunciant, l'advocat Eduardo Ranz, va exposar en el seu escrit que el monument és de simbologia feixista, per la qual cosa incompliria la llei de memòria històrica que imposa als ajuntaments prendre les mesures oportunes per retirar aquest tipus de símbols. La interlocutòria de la Sala Penal del Tribunal Suprem explica que el delicte de desobediència castiga les autoritats o funcionaris públics que es neguen obertament a donar el degut compliment a resolucions judicials, decisions o ordres de l'autoritat superior. I en aquest cas, en els fets denunciats, no es relata que s'hagués ordenat l'alcalde de forma directa i expressa que en compliment de la llei de memòria històrica retirés el monument objecte de controvèrsia. De la mateixa manera, la denúncia no diu que l'alcalde s'hagués negat a complir aquesta ordre prèvia. L'existència d'ordre expressa i la negativa posterior al seu compliment són elements necessaris per apreciar el delicte de desobediència, és a dir, per atorgar rellevància penal als fets, afegeix aquesta resolució. I en el nostre recorregut informatiu passem també per Roquetes, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi, l'empresa Sorea, han signat un conveni per garantir el subministrament d'aigua a famílies necessitades. Concretament, l'àrea de qualitat de vida de l'Ajuntament de Roquetes i Sorea, l'empresa concessionària del servei d'aigua al municipi, signaven un conveni per pal·liar la pobresa energètica a la població i garantir el servei bàsic de subministrament d'aigua a les famílies que no puguen fer front al pagament del rebut de l'aigua. A través dels serveis socials de l'Ajuntament de Roquetes es gestionarà un fons econòmic que l'empresa Sorea ha dotat de moment amb 1.000 euros aquest primer any per evitar que es talli el subministrament d'aigua a les famílies que per motius econòmics no puguen pagar el rebut de l'aigua. L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, agraïa la sensibilitat de l'empresa amb la situació d'aquestes famílies alhora que denunciava que, com que la llei del Parlament de Catalunya per combatre la pobresa energètica ha estat recorreguda per part del govern de l'Estat, ha fet del tot necessària aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Roquetes per tal de garantir el subministrament d'aigua a les famílies necessitades. Emili Giral, director de concessions de Sorea Catalunya Sud, explicava que l'objectiu del conveni és que el subministrament d'aigua a les famílies necessitades es pugui garantir perquè és un dels serveis de primera necessitat. Per la seva part, el gerent de concessions de Sorea Terres de l'Ebre, Jordi Azorín, remarcava que seran els serveis socials de l'Ajuntament els que determinaran quines seran les famílies que es podran acollir al conveni, que qualificava d'urgència, ja que Sorea està treballant actualment per crear unes tarifes més socials per a col·lectius determinats. Aquest és el primer conveni que Sorea signa amb un ajuntament de la comarca del Baix Ebre i el segon a totes les Terres de l'Ebre. I en aquest temps dedicat a repassar l'actualitat a les Terres de l'Ebre, anem a parlar del ple de l'Ajuntament de Tortosa, que, per lo que sembla, ha aprovat definitivament el procés d'expropiació de les propietats que quedaven d'illa d'habitatges de davant de la catedral. Després de 50 anys del primer pla urbanístic que preveia l'enderroc i d'anys de litigis judicials diversos, el consistori ha aconseguit arribar a un acord amb la pràctica totalitat dels propietaris, excepte en un cas que afecta dos propietats, que es derivarà al jurat d'expropiació. L'Ajuntament tortosí iniciarà, diu, la licitació dels treballs d'enderroc, que no es faran fins després de les eleccions municipals, mentre que la redacció del projecte d'urbanització de l'entorn haurà d'esperar a conèixer el resultat de les excavacions arqueològiques. L'acord del ple permet, d'aquesta manera, finalitzar el procés expropiatori de les tres últimes finques del carrer Crovera com a pas previ per a iniciar la licitació de les obres d'enderroc de tota la illa de cases. D'aquestes tres darreres propietats, l'alcalde Ferran Bel explicava que amb una ja hi ha acord i amb les altres dos, del mateix propietari, no renuncia a poder-hi arribar en el darrer moment. Amb tot, i a partir d'ara, el procés quedarà en mans del jurat d'expropiació. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, explicava que l'Ajuntament dipositarà aquesta mateixa setmana els diners de les expropiacions a fi i efecte de disposar de l'ocupació definitiva dels immobles i poder iniciar la licitació de les obres d'enderroc. Amb tot, ja ha avançat que els treballs no començaran fins després de les eleccions municipals per evitar polèmiques, tot i que el projecte compta amb el suport de tots els grups municipals. L'alcalde també explicava que treballaran per tal de que l'enderroc no afecte la Festa del Renaixement, que se celebra, recordem, a finals de juliol, ni tampoc a les festes de la Cinta a principis de setembre. Un cop fet, l'enderroc s'obrirà un termini d'uns 6 mesos per fer les excavacions arqueològiques preceptives i no serà fins que es tinguin les conclusions que es procedirà a la redacció del projecte d'urbanització del nou espai públic. El motiu és per la possibilitat de que es troben restes de l'època romana en aquell indret que l'Ajuntament voldria preservar.
Ja estan a la venda les entrades per l'espectacle de ràdio. Música, ball, humor, regals i molt més que la Plana Ràdio t'ha preparat per al 30 d'abril. I és que enguany fem 20 anys i per aquest motiu t'hem preparat un programa... Uf! Quin programa! Al Centre Cultural, el 30 d'abril i a les 10 de la nit, la ràdio serà molt, però molt, molt especial. I no et quedis fora, ja pots passar a buscar les teves entrades per l'emissora al preu de 4 euros, perquè el mateix dia i a la taquilla en valdran 5. Reserva ja la teva plaça. Ah, i amb l'entrada et donarem 2 tires de números per als regals que farem durant l'espectacle.
Doncs, de moment, aquesta és l'actualitat que hem recuperat estos minuts anteriors. Encara ens queda molta informació que oferir a la nostra audiència. Aquesta és l'actualitat ebrenca des de la sintonia de la Plana Ràdio. Més notícies. Els apicultors han rebut amb sorpresa i també amb indignació les mesures agroambientals que arriben des de la Comissió Europea i que imposen la transhumància dels apicultors fora de les zones fràgils entre els mesos d'octubre a març. En canvi, la realitat és que el sector la fa, aquesta transhumància, des del mes de març fins a l'octubre, coincidint amb les floracions. Els apicultors estan decidits a perdre les ajudes si no hi ha un canvi en les directrius. Per altra banda, la cooperativa apícola tarragonina preveu aquesta campanya una collita molt inferior a la de l'any passat, d'un 50% menys. Les temperatures i les pluges irregulars repercuteixen negativament en el sector. Els preus segueixen pujant perquè la producció mundial no para de caure. Com explicava Josep Maria Margalef, que és el portaveu de la cooperativa apícola de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i també president de la cooperativa apícola tarragonina amb seu al Perelló, el sector es va sentir molest davant la negativa de la Comissió Europea a acceptar una transhumància fora de les zones fràgils entre març i octubre, i no a la inversa, com proposen des de l'administració europea. Els apicultors ja s'han reunit 2 cops amb representants del Departament d'Agricultura, el qual s'ha compromès a defensar la posició del sector de productors de mel catalans a Europa. Els productors tarragonins de mel preveuen que la d'enguany serà una collita irregular. A falta de la mel del taronger i de tancar la campanya de la mel del romaní, es preveu que la producció caigui un 50% respecte a la de l'any passat, que va ser una campanya molt bona, amb gairebé 600.000 quilos de mel produïda. Amb 230 associats, la cooperativa tarragonina tindrà unes 32.000 arnes aquest 2015. A la Fira Abril del Perelló, al Baix Ebre, que es va celebrar aquest passat cap de setmana, el sector apícola va tornar a tenir el seu espai de promoció i difusió entre milers de visitants.
Del 24 al 26 d'abril, 11a Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea. Tallers de cuina, degustacions d'arrossos, concerts, exhibicions equestres, trobades de playmobils, de punteires, de jotes... Tot això i molt més t'espera a l'Aldea del 24 al 26 d'abril. 11a Fira de l'Arròs i el Comerç.
Doncs sí, des de les emissores associades a EMUTE, les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, estem repassant l'actualitat al territori. Una vegada hem repassat la informació general, anem ara a conèixer doncs, notícies ja que fan més referència al món del lleure o fins i tot a la cultura en una setmana tan interessant o intensa culturalment com és la de Sant Jordi. De moment anem a l'Ametlla de Mar perquè des d'allí ens comuniquen que estan ja obertes les inscripcions al concurs de paelles en la que serà la 33a Diada del Castell. Des de la regidoria de festes de l'Ajuntament Calera es comunica que ja estan obertes aquestes inscripcions per a participar en aquest gastronòmic concurs. Tots els interessats poden apuntar-se a l'oficina de festes a la segona planta de l'Ajuntament. La crònica per a explicar-ho des de la Cala Ràdio és de Olga Tomàs.
Obrim la setmana fent boca de cara al Sant Jordi i és que l'Ametlla de Mar, com és tradició, celebra especialment aquesta diada amb la 33a Diada al Castell, que tindrà lloc aquest diumenge 26 d'abril. I una de les activitats estrella que aplega aquesta festa popular a la platja de Sant Jordi és el concurs de paelles. Així famílies i grups d'amics s'uneixen vora els fogons per passar un dia de festa a l'aire lliure i a més mostrar les millors versions de la paella. De fet, des de la regidoria de festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es comunica que ja estan obertes les inscripcions per participar en aquest concurs de paelles. Tots els interessats ja podem passar a apuntar-se per l'oficina de festes a la segona planta de l'Ajuntament. A la Diada del Castell hi ha diversos actes que no manquen any rere any, com per exemple la caminada popular pel GR92 fins al castell, la sardinada, el lliurament enguany del 23è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar, els jocs infantils per als més menuts i també, com no, els castells, amb els xics caleros i amb la visita enguany dels Minyons de Terrassa i els xiquets de Cambrils. No faltarà tampoc l'actuació de la xaranga Suquet Calero. A més, a l'interior del castell també es podrà visitar l'exposició L'Aigua, Font de Vida i Paisatge al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre.
Gràcies, Olga. Passem ara a Deltebre perquè en aquest municipi la parròquia de Sant Miquel vol crear una confraria. Es necessita gent per poder cobrir tots els àmbits, ho explica Lluïsa Bertomeu, Ràdio Delta.
Deltebre, concretament la parròquia Sant Miquel de la Cava, vol fer créixer la Setmana Santa amb la creació d'una confraria. Segons explicava el mossèn al programa de Ràdio Delta, la veu de les parròquies, es vol crear la confraria del Sant Enterrament i es necessita gent per poder cobrir tots els àmbits. Escoltem mossèn Joan Guerola.
Està la iniciativa de fundar i donar una confraria aquí a la parròquia, confraria del Sant Enterrament, no? Una confraria que tingui pues, aquestes dues vertents, tant l'acústica, a nivell de bombos, tambors, com també el cuidar pues, de tots els actes de la Setmana Santa, sobretot en especial pues, les processons, totes aquestes coses, i animar i fer que la nostra parròquia pues, visqui una Setmana Santa especial, una Setmana Santa pues, plena i activa. No? Ha sorgit la idea que alguns han proposat i bueno, pues, tot el que sigui augmentat, tot el que sigui multiplicat, tot el que sigui créixer, pues venir sigui Déu, no? Però tant aquells que estiguessin interessats en participar tant com a cofrades o com a paracústica, pues que ho comuniquen a la parròquia, al mossèn, i els apuntarem i quan pues, comencéssim a tindre l'assumpte una mica més clar, pues ja faríem una reunió per començar a caminar. De manera que l'any que ve, pues a la Setmana Santa, poguéssim una mica, com aquell diu, estrenar aquesta confraria del Sant Enterrament.
Els interessats en formar part d'aquesta nova confraria, la confraria del Sant Enterrament, podeu demanar més informació a la parròquia Sant Miquel de la Cava del Tebre.
24ena Jornades Culturals Santa Bàrbara 2015. Dimarts, dia 21 d'abril, a l'Smart Centre i a les 6 de la tarda, taller de memòria, crear hàbits per retardar la pèrdua de memòria. A les 7 de la tarda, audició de percussió al Centre Musical Els Flarets. Dimecres, dia 22, Revetlla de Sant Jordi, a les 6 de la tarda i a l'Smart Centre, presentació del conte de l'Smart Centre, La Bibliotecària i la Rabosa. A les 7 de la tarda, audició de saxo, flauta travessera i oboe al Centre Musical Els Flarets. Jornades Culturals Santa Bàrbara 2015. Te les perdràs?
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Fa uns moments escoltàvem que Santa Bàrbara està celebrant les seues jornades culturals. Doncs bé, la següent crònica que ens arriba justament des d'aquest municipi de La Plana, des de Santa Bàrbara, des de La Plana Ràdio, ens parla del començament del cicle d'audicions de l'Escola de Música Germans Arassa de Santa Bàrbara. S'enmarca dintre de les jornades culturals que el municipi va encetar el passat divendres. Destaca la presentació del contrabaix a càrrec de Rafael Iniesta i també els concerts d'arpes i també el de la lira ampostina. A partir d'aquest dimarts i fins el proper diumenge, 26 d'abril, l'Escola de Música Germans Arassa Los Flarets de Santa Bàrbara celebra la setmana d'audicions i concerts dintre les jornades culturals que van començar passat divendres al municipi. La primera audició serà aquesta tarda a les 7 i correrà a càrrec dels alumnes de percussió. A la mateixa hora, però el dimecres, les audicions seran de saxo, flauta travessera i oboe. El dijous 23 d'abril serà el torn per a la família d'instruments de vent metall, destacant la presentació del contrabaix a càrrec del reconegut professor, el tortosí Rafael Iniesta, qui donarà a conèixer aquest instrument que, segons explicava el director de l'escola, Marc Subirats, no és massa popular entre els músics, sobretot per les seues dimensions, deia, afegint que seria interessant incloure'l a l'oferta d'instruments que dona l'escola després que l'actual curs ja s'hagin ofert classes d'altres instruments, com per exemple guitarra.
Dijous fem una presentació de l'instrument del contrabaix que ve Rafael Iniesta, un professor d'aquí de Tortosa, que presentarà l'instrument, un instrument que costa d'agafar per les seves dimensions, però que esperem que per la importància que té a la banda, que poquet a poquet vagi agarrant, bueno, que poguéssim tindre alumnes i incloure'l dins de l'oferta d'instrument. No en tenim, no tenim contrabaix. Enguany hem començat en guitarra, hem ficat a l'escola la guitarra, i esperem poquet a poquet anar incloent instruments de corda i altres instruments de vent, que també ens fan falta. Serà com una presentació classe magistral, i ell inclús el diumenge, quan fem el concert de profes, tocarà en un grup que farem una espècie de peça de jazz, farem una peça entre els professors i ell, i bueno, que penso que pot estar molt bé.
Una altra de les singularitats de la tanda d'audicions tindrà lloc el divendres amb els clarinets i el concert del quintet d'arpes de la lira ampostina dirigit per la professora planera Teresa Espuny. El director de l'escola deia que l'arpa és també un instrument difícil de fer entrar a les escoles, sobretot pel seu preu i perquè no hi ha professors.
Divendres tenim una presentació que és un quintet d'arpes, que també és un instrument que costa molt de promocionar, sobretot pel preu que té cada instrument i perquè no hi ha professors. I una professora que justament és d'aquí del poble és Teresa Espuny. Ella viu a, crec que viu per Barcelona, i bueno, baixarà a fer-nos esta espècie de concertet en les seves alumnes, que són de algunes d'Amposta i algunes de Benicarló.
El divendres també hi haurà audicions de clarinet i guitarra, i el dissabte, a partir de les 10 de la nit, el concert d'aniversari dels 25 anys que celebra la Unió Musical Jaume Balmes. Tindran com a plat fort l'actuació de la lira ampostina. Les jornades s'acabaran diumenge, a partir de les 6 de la tarda, amb l'audició dels músics de cambra i el concert de professors de l'Escola de Música Planera. Seguim encara en temes que fan referència a la cultura, i en este cas ja directe a la literatura, i en aquesta Setmana de Sant Jordi, com comentava fa uns minuts, encara més. D'una banda, perquè la seu territorial d'Òmnium Cultural de les Terres de l'Ebre i el Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat, han editat per 5è any consecutiu l'opuscle Tastets de Lletres Ebrenques 2015, coincidint amb la celebració de Sant Jordi. La publicació d'enguany compta amb un pòrtic dedicat a Gerard Vergés en el primer aniversari de la seva mort. El volum de 100 pàgines i amb una tirada de 2.000 exemplars inclou les obres guanyadores de la base territorial de les Terres de l'Ebre del Premi Sant Bori i també del Premi Especials Òmnium, convocats anualment per Òmnium Cultural i adreçats a estudiants de primària, secundària i també als estudiants d'educació especial. L'edició 2015 es començarà a distribuir gratuïtament el dia 23 d'abril, demà mateix, com a obsequi a tots els socis d'Òmnium, usuaris també del que és el Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre i per al públic en general. Els tastets es posaran a disposició de les persones interessades a les parades d'Òmnium i també del mateix Centre de Normalització, que es muntaran aquestes parades al carrer de Sant Blai de Tortosa i també a la plaça de Dalt de Móra d'Ebre durant la Diada del Llibre i la Rosa el proper dia 23. Tot i això, durant la celebració de la novena Fira Literària Joan Cid i Mulet de Jesús, ja es van distribuir els primers exemplars en primícia entre els assistents al certamen. Els tastets es van començar a editar l'any 2011 amb l'objectiu de celebrar la Diada de Sant Jordi i de divulgar la producció literària dels autors ebrencs entre el gran públic en un dia de consum massiu de llibres i de literatura. I precisament parlàvem fa uns instants de l'escriptor tortosí Gerard Vergés. Doncs bé, hem de continuar parlant d'ell perquè la Institució de les Lletres Catalanes del Departament de Cultura, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Ortosí, ha programat per al divendres 24 d'abril un acte d'homenatge a l'escriptor Gerard Vergés en el primer aniversari de la seva mort, el passat 23 d'abril del 2014. L'acte, que preveu la presència del mateix conseller de Cultura, Ferran Mascarell, juntament amb l'alcalde de Tortosí i altres autoritats, tindrà lloc a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa a partir de les 7 de la tarda, com diem, el divendres 24 d'abril. Per aquest acte de record i reconeixement s'han programat diverses intervencions i actuacions a partir de la declaració del poeta tortosí: "Estimo molt la vida i estimo molt la meva llengua". Concretament, l'acte comptarà amb una xerrada, una amistat literària de l'historiador i escriptor Jesús Massí, i també la d'Entendre Vergés, de la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs. Alhora, Riu en So interpretarà Paraules cantades i Montse Castellà, Aquell riu ample i feliç, i també es presentaran audiovisuals sobre la figura del poeta Gerard Vergés. I una altra proposta cultural és la que fa referència a la Bienal d'Art de Corbera d'Ebre, que sabem tindrà lloc a partir del 2 de maig. Serà la quarta Bienal d'Art Corbera d'Ebre, Drets Humans, i que enguany ha escollit per aquesta ocasió els articles 19 i 27 de la Declaració Universal dels Drets Humans de l'any 1948, que fan referència a la llibertat d'expressió i a la cultura. Així doncs, l'antiga església de Sant Pere, al poble vell de Corbera, acull de nou més de 120 obres realitzades per 40 artistes. D'aquests, 9 artistes pertanyen al col·lectiu Arrail de Matarranya, que han estat convidats a participar en aquesta Bienal. Diverses maneres d'entendre l'art estan plasmades en diferents tècniques i formats, configurant una mostra que vol, com a les anteriors edicions, fer una reflexió des del món de l'art als problemes que tenim actualment en tots els àmbits de la nostra societat, seguint, com sempre, sense poder trobar solucions i pensant que la cultura és un dels pilars per aconseguir una societat més justa i també la llibertat d'expressió, que és imprescindible, ja que és un dels pocs mecanismes que es tenen per intentar canviar el món, és que es vol dur a terme aquesta exposició i en aquests termes. La Bienal coincideix amb el 20è aniversari de l'Abecedari de la Llibertat, on un grup d'artistes van col·locar, recordem, en diferents espais del poble vell, les 28 lletres de l'abecedari. Doncs així, acabem. Arribem al final del recorregut informatiu que cada dia els proposem des de les emissores associades a EMUT, les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Per si han arribat una miqueta tard, anem a recordar de què hem parlat en aquest temps d'informació. Hem començat fent referència a l'alcalde de Tortosa, que ha carregat contra Francesc Sancho per les seves declaracions sobre la creació d'un consorci sanitari a l'Ebre. També hem parlat del contenciós de Tarragona, que avala les compatibilitats otorgades a 14 treballadors de l'Ajuntament d'Amposta, mentre que el Suprem arxiva la denúncia contra l'alcalde Tortosí Ferran Bel pel monument franquista. També hem parlat de l'Ajuntament de Roquetes i també de l'empresa Sorea, que signen un conveni per garantir el subministrament d'aigua a famílies necessitades. Compte enrere per a l'enderroc de les cases de davant de la catedral de Tortosa ha estat un altre dels titulars desenvolupats, així com també el sector apícola, que ha anunciat que renunciarà a les ajudes europees si la Comunitat Europea els obliga a transhumar durant la tardor i l'hivern. Hem fet referència a que ja estan obertes les inscripcions al concurs de paelles a la Diada del Castell a l'Ametlla de Mar, o que la parròquia de Sant Miquel vol crear una confraria. També hem parlat de música perquè comença avui mateix el cicle d'audicions de l'Escola de Música Germans Arassa a Santa Bàrbara. En la pàgina literària hem parlat de la nova edició del llibre Tastets de Lletres Ebrenques 2015 i també de que Cultura fa un homenatge a l'escriptor Gerard Vergés de Tortosa. Hem acabat parlant de la Bienal d'Art de Corbera d'Ebre, que tindrà lloc del 2 de maig al 30 d'agost. Res més, gràcies per la seva atenció, que acaben de gaudir d'una bona jornada i, com sempre, al seu costat, una ràdio de proximitat, una ràdio local.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.